Continguts en xarxa.
Amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era l'obertura de la banda sonora de Bo Brummel, del 1954, de Curtis Bandler, que van protagonitzar Stuart Granger, Elizabeth Taylor, Peter Ustinov i Robert Morley. Era una banda sonora composta per Richard Adinsell, un músic anglès que serà el nostre convidat d'avui perquè al llarg dels seus 40 anys de carrera va escriure partitures que són història musical del cinema. I una era aquesta del film Bob Brummel. Bob Brummel era una adaptació d'una obra teatral del nord-americà Cyril Fitch, un autor que va morir prematurament als 44 anys i que va veure portades al cinema moltes de les seves obres, com ara El sexe més savi, que va interpretar Claudette Colbert, o L'àrbitre de l'elegància amb John Barrymore. Bob Brummel situa l'acció al segle XIX a Anglaterra i parla d'un gentleman que esdevé home de confiança de Jordi IV, príncep de Gales, i acaba descobrint una conspiració contra ell. Una altra banda sonora important de Richard Adinsell és El príncep i la corista, del 1957, de Laurence Olivier, la va dirigir ell, interpretada per ell mateix i Marilyn Monroe, basada en l'obra teatral El príncep dorment, del gran Terence Rattigan. Aquí canviem de rei, però no de país, i de Jordi IV passem a Jordi V. Ens trobem a començament del segle XX, en els dies de la coronació de Jordi V, i arribem a Londres, monarques i membres de la reialesa d'arreu del món, entre ells el futur rei d'un petit país imaginari anomenat Carpàtia, a prop de Romania, que coneixerà una actriu de revista que el farà anar de corcoll, perquè és una noia ingènua i espontània, que se salta tots els protocols. Però aviat descobrim que la sap molt llarga, aquesta noia, i, en fi, aquesta és la banda sonora del príncep i la corista.
Thank you.
La música que Richard Ansel va compondre per al film El príncep i la corista. La pel·lícula, al marge del seu argument, és molt interessant perquè suposa un duel interpretatiu entre Laurence Olivier, considerat el millor actor del món, i una estrella de la magnitud de Marilyn. En principi es podria dir que Olivier, amb el seu talent i els seus coneixements, sabia de menjar Marilyn. Però això només era sobre el paper, perquè va passar tot el contrari. Marilyn no només és omnipresent en tot el film, sinó que tan bon punt apareix en pantalla, l'espectador ja no pot apartar els ulls d'ella. Olivier estava emprenyadíssim amb Marilyn Monroe perquè era impuntual fins a límits exasperants, i no pas de minuts, sinó d'hores. Marilyn podia tenir tot l'equip esperant-la durant 4 hores, perfectament, i arribar com si res, com si arribés puntual. Olivier va dir posteriorment que ella no volia actuar, que només volia mostrar-se, que li encantava mostrar-se, i que era una model que havia esdevingut actriu per accident. Bé, en part tenia raó, però el cert és que Marilyn exercia un poder hipnòtic en l'espectador i estava especialment dotada per a la comèdia. N'hi ha prou que intentem imaginar algunes de les seves pel·lícules sense ella, i ens semblaran buides, coixes, mancades de força. Digués el que digués Laurence Olivier, Marilyn era una gran actriu i una dona extraordinàriament intel·ligent, amb un quocient intel·lectual de 165. Era, a més, una gran lectora, llegia infinitat de llibres. Vull dir que no era només un cos meravellós, era també un cervell esplèndid que es va manifestar contra el masclisme i el racisme. Com he dit, Richard Ansel va posar música al príncep i la corista i també va crear la banda sonora de La primavera romana del senyor Stone, del 1961, que van protagonitzar Vivian Leigh i Warren Beatty. Es tracta d'una adaptació de l'obra teatral de Tennessee Williams, del mateix títol, sobre una actriu madura, en el tram final de la seva carrera, que es nega a envellir i que s'instal·la a Roma i estableix relacions amb gigolós, sobretot amb un, per combatre la soledat i sentir-se desitjada. El 2003, Helen Mirren va interpretar el mateix paper en una versió per a televisió, però el resultat va ser inferior. No és que la versió de Vivian Leigh i Warren Beatty gaudís d'un gran èxit, però això no treu que continuï sent una pel·lícula excel·lent. Aquesta és la banda sonora que va compondre Richard Ansel per al film. Partitura de Richard Ansel per a La primavera romana de la senyora Stone, protagonitzada per Vivian Leigh. Es dona la circumstància que el personatge que fa Vivian Leigh menteix quan diu, el personatge, no l'actriu, menteix quan diu que pateix tuberculosi, però en realitat, ves per on, va ser aquesta la malaltia que l'actriu va contreure i que la va matar 6 anys després. De fet, es pot dir que La primavera romana de la senyora Stone va ser la darrera pel·lícula que Vivian Leigh va fer, perquè, tot i que en realitat era la penúltima, la que va rodar després, El vaixell dels bojos, era una pel·lícula coral, farcida de belles glòries, com Simon Signoret, José Ferrer, Lee Marvin, i aquí Vivian Leigh tenia un paper més discret. Però tornant a Richard Ansel, la seva filmografia inclou pel·lícules com Llum de gas, també L'esperit burleta, Els amics apassionats, de David Lean, Tormentada, de Hitchcock, amb Ingrid Bergman i Joseph Cotten, Història de dues ciutats, amb Dirk Bogart, Despertar a la vida, amb Daniel Darrier i Susanna York, o L'amant de la mort, amb Steve McQueen i Richard Wagner. L'última va ser Viure a dalt de tot, amb Lawrence Harvey, Gene Simmons i Honor Blackman. La banda sonora d'aquesta última, de Viure a dalt de tot, Richard Adinsel la va fer el 1965 i després es va retirar, malgrat que encara va viure 12 anys més, fins que va morir el 1977 a l'edat de 73 anys. Havia nascut a Londres i va morir a Londres. Una altra de les grans bandes sonores que ens va deixar va ser la de la primera versió de Déu, Mr. Chips, del 1939, de Sam Good, amb Robert Donat com a protagonista, que va guanyar un Òscar. Després se n'han fet dues versions més de Déu, Mr. Chips, una el 1969 amb Peter O'Toole i Petula Clark i una altra el 2002 per a televisió. Però la primera versió en blanc i negre, està molt bé. És la història d'un professor molt tímid que arriba de jove a una escola i allà, consagrat a l'ensenyament, hi passa la vida i es guanya l'estima de tots els alumnes per la seva humanitat, com li demostren el dia que jubila i els ha de dir adéu. Amb la música de Déu, Mr. Chips, d'aquest film, tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que, dins d'aquest cicle d'estiu, hem dedicat al compositor Richard Adinsel. Fins la setmana vinent, amics.
En xarxa.